Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Una associació anomenada Abogados Cristianos ha denunciat judicialment el programa Està Passant de la productora Minoria Absoluta amb el Toni Soler al capdavant per aquest ja famós gag sobre la Verge del Rocío. Quan et demanden té un punt de pompositat i totes les notícies o opinions sobre la informació en qüestió van acompanyades, en el cas que ens ocupa, per la denúncia d'aquest col·lectiu. Però li he de dir al Toni Soler que no es faci el mil homes, que aquests Abogados Cristianos semblen una broma dins del mateix gag. Gratant una mica de Google per aquí i de Maroteca per allà, hem vist el currículum d'aquesta associació. Querella al costat de Afteuir contra el còmic italià Leo Bassi per la seva imitació del papa. Querella arxivada. Querella contra 5 activistes de Femen per irrompre en una marxa contra l'avortament. El jutjat de Madrid va considerar el cas literalment absurd i va absoldre les 5 noies. Diverses querelles al costat de l'Ajuntament de Pamplona i Tudela contra l'artista Abel Azcona per les seves exposicions i una performance titulada Amén que denunciava la pederàstia a l'Església. Causa arxivada. Querella contra Ada Colau i Dolors Miquel per la lectura d'una versió sexual del Pare Nostre. L'Audiència de Barcelona va confirmar la inadmissió de la querella i la va arxivar. Querella contra l'actor Willy Toledo per fer servir una expressió malsonant en què es contenien figures catòliques. Una era atacant el dogma marià de la virginitat. La justícia va absoldre l'actor en dues ocasions. Recurs contra tres dones a Sevilla per la processó d'una representació d'un pas de la Setmana Santa amb una talla d'una vagina de 2 metres. El jutjat penal número 10 de Sevilla va absoldre les tres dones. Querella contra una drag queen per l'ús de símbols religiosos durant la gala drag queen de les Palmes de Gran Canària del 2017. S'arxiva la causa perquè no hi troben cap ànim ofensiu. A més, van condemnar a l'associació a pagar les costes de l'apel·lació. Querella contra l'Ajuntament de Valladolid per limitar l'aforament als llocs de culte a causa de la pandèmia del coronavirus. El TCJ de Castella i Lleó va desestimar la cautelar i va donar la raó a l'Ajuntament. Querella contra l'Ajuntament de Sevilla per hissar la bandera LGTBI en una rotonda en commemoració del mes de la diversitat sexual. La jutgessa desestima la demanda i l'Ajuntament torna a penjar la bandera. El mateix va passar als ajuntaments de Cádiz, Valladolid, Alcalá de Henares i Saragossa. A més, en aquest últim, l'Ajuntament es va permetre col·locar després una bandera morada contra la violència masclista. Querella contra l'Ajuntament de Casar de Cáceres per retirar la Cruz de los Caídos. El TCJ d'Extremadura no va admetre el recurs. Querella contra l'Institut d'Educació Secundària Manuel Alcántara de Màlaga i la Conselleria d'Educació de la Junta d'Andalusia per impartir uns tallers d'educació sexual per suposadament promoure l'avortament i trafecar amb òrgans d'avortats. El jutjat de Màlaga va rebutjar el recurs per no aportar cap indici. Querella contra l'entrega de llibres de temàtica LGTBI a biblioteques de l'Institut de Castelló per part de l'Ajuntament. Causa desestimada pel jutge. Recurs contra Correus per evitar la sortida de la venda al públic del segell homenatge pel centenari del Partit Comunista d'Espanya. Després de suspendre cautelarment l'emissió durant uns dies, finalment la jutgessa va desestimar la querella, va obligar Abogados Cristianos a pagar les costes, el segell es va revalorar i es van esgotar les existències en menys d'un dia. El currículum és més espectacular contra qui es querellen que per l'èxit aconseguit. Quin honor, Toni Soler, formar part d'aquesta llista. Esperem els resultats. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimecres, 12 d'abril del 2023.
I avui serà un dia ventós a moltes comarques, ara al matí amb fresca i amb un migdia càlid. Durant el matí temps més tranquil i a partir de la tarda amb alguns ruixats al Pirineu i entre Girona i Barcelona.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, la ronda de dalt va molt congestionada aquest matí ara entre el nus de la Trinitat i la sortida de Canyelles durant 3 quilòmetres.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Dèiem, el gag sobre la Verge del Rocío continua d'actualitat, en aquest cas per la resposta del programa que fins ahir al vespre no va dir res de la polèmica, malgrat que diversos polítics bisbes, mitjans de comunicació i aquesta associació que comentava Maral Davantal, Abogados Cristianos, s'hi havien abonat amb ganes i vessant acusacions gruixudes d'andalusofòbia i de falta de respecte a la comunitat cristiana. Doncs bé, ahir, només començar l'estar passant a TV3, Toni Soler va entrar en matèria i amb la mateixa ironia i malabava va dir que entrava directament a parlar de les disculpes i quan tot semblava apuntar que efectivament demanaria disculpes, gir de guió, cop de volant i va passar jo.
Exigim disculpes al president d'Andalusia per acusar-nos de menysprear els andalusos. Perquè és mentida, és irresponsable i és demagògic.
Toni Soler va exigir que tots aquells que els han acusat amb ànim partidista i injustament es disculpessin. No només van exigir-les a Juanma Moreno, president d'Andalusia, sinó que van passar llista. Per exemple, van rebre els partits polítics.
Exigim disculpes als polítics d'aquí i d'allà que han aprofitat això per arreplegar miserablement 4 vots. 2 en el cas de Ciutadans.
A la premsa espanyola.
Exigim disculpes a la premsa espanyola per les seves mentides reiterades sobre el programa, que estan intimidant en el meu equip. Intimidar el meu equip és cosa meva.
Home! El periodista Carlos Herrera.
Exigim disculpes a Carlos Herrera, que va dir, literalment, estos, si pudieran, meterían a todos los andaluces en campos de concentración. Aquí hauria de dir una broma, però... No sé com fer-la, és massa gros.
O Anna Rosa Quintana.
Només hi ha una cosa més hilarant que la Judit fent de vers del Rocío, que és la cara d'Anna Rosa Quintana mirant el vídeo en el seu programa, que va ser com si se li hagués aparegut la Mare de Déu de veritat. Però no en vull parlar més, perquè jo intento no ficar-me gaire amb els amics d'en Villarejo.
Els bisbes catalans.
Exigim disculpes als bisbes catalans per preocupar-se més de l'humor de TV3 que de la pederàstia.
I finalment l'associació Abogados Cristianos.
I per últim exigim disculpes a Abogados Cristianos per denunciar-nos i portar-nos a judici. I que sàpiguen que citarem a la Verge del Rocío com a testimoni de la defensa.
De fet, aquesta associació és la que els ha portat als tribunals per un delicte d'escarni. L'associació Abogados Cristianos ha presentat una denúncia en un jutjat de Barcelona perquè consideren que s'ha comès un atac contra els sentiments religiosos. La denúncia és contra els presentadors del programa, Toni Soler i Jair Domínguez, i contra l'actriu que es va disfressar de Verge del Rocío, és a dir, la Judit Martín. Segons l'article 525 del Codi Penal, es castigarà amb una multa de 8 a 12 mesos a qui, per ofendre els sentiments dels membres d'una confessió religiosa, faci escarni públicament dels dogmes, creences, ritus o cerimònies, ja sigui de paraula, per escrit o mitjançant qualsevol tipus de document. Potser sí que hauríem de començar a pensar en canviar aquest article del Codi Penal, les coses com són. Els bisbes catalans també han expressat el seu rebuig a la paròdia. La Conferència Episcopal Tarraconense, que agrupa tots els bisbes de les diòcesi de Catalunya, diu que el gag sobrepassa el sentit de l'humor. En un comunicat afirmen que fereix la sensibilitat dels creients. A més, també critiquen la Televisió de Catalunya perquè consideren que aquesta televisió pública ha de respectar i mantenir la neutralitat religiosa. En el mateix sentit, s'ha pronunciat la monja dominica Sor Lucía Caram ahir a la tarda a la versió RAC1.
Jo crec que el sentit de l'humor sí, però que també és necessari que hi hagi una mica de respecte al sentiment de la gent. Jo crec que una cosa és el sentit de l'humor i altra cosa quan es passen 3 pobles. Jo crec que s'han passat 3 pobles perquè, primer, ja mentre l'estaven fent, anava dient no sé què dir per no cagar-la. Segon, el sentiment religiós de les cofraries és molt profund.
Sor Lucía Caram diu que es tracta d'un humor barroer i creu que el programa hauria de demanar disculpes. En plana política, Teresa Rodríguez, que és la portaveu de Adelante Andalucía, ha matisat el to de les seves crítiques contra el GAC. Després de ser la primera persona que va aixecar la veu després de veure el vídeo del GAC, va dir que era un exemple d'andalofòbia. Ahir, Teresa Rodríguez va fer una piulada citant la d'Abogados Cristianos en què assegurava que l'associació és textualment gentussa i que és lamentable que existeixi un delicte contra els sentiments religiosos. Teresa Rodríguez diu que el fet que hagi dit que una cosa no li agrada no significa que sigui il·legal. Tot plegat li demanarem que ens ho expliqui en temps de tertúlia, perquè avui al Món RAC1 parlarem amb la persona que va començar totes les crítiques, la líder d'Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez, en temps de tertúlia avui amb Xavier Melero, Anna Gómez, Francesc Marc Álvaro, Xavier Domènech i Ramon Rovira. A Catalunya, Pere Aragonès ha esquivat la polèmica, el president de la Generalitat assegura que respecta totes les religions i que no vol fer la bola més grossa.
Tinc un profund respecte pel fet religiós. És una qüestió que per moltíssima gent és molt important en la seva vida i, per tant, tot el meu respecte i consideració. A partir d'aquí, jo no entraré a alimentar una polèmica que crec que a hores d'ara ja no és sobre fins on arriba l'humor quan és sobre religió, sinó que ja s'ha traslladat a una dinàmica política.
En canvi, Ada Colau defensa la llibertat d'expressió i considera que s'ha de poder fer humor de tot. Ara bé, l'alcaldessa de Barcelona també entén els que se'n poden sentir ofesos.
Per damunt de tot, la llibertat d'expressió, perquè és un pilar de la democràcia al qual no podem renunciar i s'ha de poder fer humor encara que pugui ferir sensibilitats, i això no vol dir que t'agradi el gag, i evidentment el pots criticar, però no defensar un sistema de censura, perquè no acabaríem mai i aleshores acabaríem limitant la democràcia a la mínima expressió, i crec que això no ens ho podem permetre.
Per la seva banda, Ciutadans, el PP i Vox ja han anunciat que portaran el cas al Parlament, acusen TV3 d'insultar els andalusos i els cristians. En parlen Nacho Martín Blanco, Lorena Roldán i Joan Garriga.
D'assumir com a normal discursos com el de l'Espanya ens roba, com el de que els andalusos són tots una colla de dropos, i tot això ho traspuen aquesta mena d'arguments.
Gags sin ningún tipo de gracia, ofendiendo, insultando a millones de andaluces.
Esto no es humor, esto es falta de respeto, esto es propagación del odio.
Tots trobaran el tema, evidentment, com ahir es va parlar a la tertúlia d'Alguna Recuba i el Pere Mas a la pròxima comissió de control de la corporació. Pel que fa al PSC, els socialistes diuen que el GAC el troben desafortunat i demanen que es faci cas de les recomanacions del CAC, una de les quals és respectar les religions als programes d'entreteniment. Des de TV3, però, asseguren que la sàtira és símptoma de qualitat democràtica. Fonts de la cadena pública han afirmat que sempre s'ha fet humor i que es continuarà fent, i descarten entrar en declaracions i en contradeclaracions. A tot això, aquesta polèmica per la paròdia de la Verge del Rocío encara es pot fer una mica més grossa, si és que no n'hi ha hagut prou. Un dels personatges habituals del programa Versió RAC1, la Charo García Loma, assegura que vol presentar una querella per plagi. Diu que s'ha fet servir la seva veu sense permís.
Que andaluza ni que virgen del Rocío ni que leche. A mí eso me da igual de lo que ustedes... A mí que me están explicando, ¿no, señor? Aquí lo que se está atacando e injuriando gravemente... es a mi figura, mi persona, Charo García Loma, CEO de Croquemán.
Efectivament, l'actriu Judit Martínez, l'humorista que fa tant de Charo García Loma al Versió RAC1 com de Verge del Rocío l'està passant. Ahir Toni Soler va voler fer-li un petit reconeixement al programa.
Però vostè que defensa que les dues veus són semblants, o són pràcticament iguals?
No, són iguals.
Vostè
són
podria iguals. Fer la veu que va fer Judit al programa i llavors la vostra, la seva?
Claro, claro.
A veure, la de la Judit al programa, quina veu seria?
Hablaba de uno de 200 años sin echar un polvo.
I ara la seva?
Pues la misma frase otra.
La misma.
Venga, otra. Pues no hablaba de uno ni de 10 ni de 100 ni de 200 años sin echar un polvo.
Doncs el que deien, que efectivament ahir a la tarda ella mateixa va explicar que era la mateixa veu que Charo García Loma, perquè el Judit Martínez, l'humorista que fa tant de Charo com del Versió RAC1 com de la Verge del Rocío l'està passant. I el que deia, Toni Soler ahir a l'està passant va voler fer-li aquest homenatge.
Però bé, abans de res només voldria dir, perquè quedi clar, que la Judit Martín és una de les millors còmiques del país i que la seva entrevista improvisada com a mare de Déu del Rocío va ser hilarant.
De fet, l'equip del Versió RAC1 també va rebre ahir a la tarda la Judit Martín amb aplaudiments a la redacció. Per cert, el repte d'ahir de la Judit a l'està passant va ser convertir-se en, atenció, el Dalai Lama, que a les últimes hores ha estat notícia per haver fet un petó als llavis a un nen durant una recepció pública i haver-li demanat que li llepés la llengua. En fi, els diaris d'Andalusia i els de Madrid es multipliquen un dia més les crítiques pel GAC. Només alguna veu creu que potser tot plegat s'està exagerant, informa Jordi de Planell.
Eduardo Jordà, al Diario de Sevilla, acusa TV3 de supremacisme ideològic i afegeix: els pseudohumoristes catalans que s'han burlat de la Verge del Rocío no es burlen de la religió catòlica, sinó dels andalusos, que els semblen idiotes, mandrosos i incults. El Diario Sur lamenta el silenci i l'absència de disculpes, que assegura que ha estat la tònica a seguir no només per part de TV3, sinó també per part de la Generalitat. Ningú ha qüestionat un gag justificat, això sí, pels presentadors del programa, remata. A Madrid també hi suquen pa, però algunes veus qüestionen el to de les crítiques. És el cas de Pablo Ordaz a El País, que carrega contra advocats cristians, perquè la paròdia, diu, és dolenta i no té gràcia, però d'aquí a voler tancar-los a la presó, on queda allò de posar l'altre galta, es pregunta. En canvi, Rafa Latorre, al Mundo, defensa que en tot això de TV3, els únics dignes de llàstima són els catalans, perquè estem bombardejats, diu, per un humor que no pot tenir cap gràcia perquè és oficial. I La Razón parla d'insult de TV3 a Andalusia i assegura que hi ha càrrecs del PP emprenyats perquè alguns dels seus companys van tenir a les mans l'opció de desmuntar TV3.
El cas també s'arrossega encara als diaris de Catalunya, n'informa Anna Alfonso.
A La Vanguardia, Antoni Puigverd critica el GAC, afirma que tocar els pebrots al catolicisme espanyol suscita simpatia a Catalunya i conclou, en diuen humor, pessics de monja amb els de casa i bullying només amb aquells que no es poden defensar. En canvi, Sebastià Alzamora, a l'Ara, lamenta que les crítiques al GAC hagin vingut amb la típica carretada d'insults contra els catalans. Aquell ninot de fira, diu, contra el qual el nacionalisme espanyol pot escopir de franc la seva bilis. El periòdico Olga Merino opina que l'esquetx no té ni mica de gràcia i que era previsible que causés irritació, però que no hi ha d'haver condicions per l'humor. Avui els toca als uns i demà als altres. I el Punt Avui lamenta que la repercussió del GAC s'hagi sobredimensionat de manera interessada.
Interessant escoltar els dos comentaris que venen a continuació de dos col·laboradors del món RQ. El primer és el periodista Manuel Javois.
Cada poco tiempo en España hay quien quiere sentar a un chiste en el banquillo. Casi siempre se trata de la Asociación de Abogados Cristianos amparándose no solo en que no les ha hecho gracia, sino que les ofende. Uno de los mejores chistes que se recuerdan lo hizo Dios, según la Biblia. Ocurrió cuando le dijo a Abraham que sacrificase a su hijo más querido como ofrenda. Abraham mandó al hijo a hacer unas brasas y cuando el chico preguntó dónde estaba el cordero, al padre casi le da la risa. Mientras, Dios estaba esperando a que Abraham cogiese el cuchillo para parar de una vez el troleo. ¿Se ofendieron los veganos? No. ¿Se ofendió Abraham? No. ¿Se ofendió el hijo? El menos ofendido de todos. Hay que tener un poco más de perspectiva histórica.
Gràcies, Manuel Javois. El segon de la crítica de televisió, Mònica Planes.
Gorbachev, Van Gogh, Bàrbara Rey, Lula da Silva, Tutankamon, Bruce Lee, E.T., el príncep Enric, Al Capone, Gandhi, Isabel II, Einstein, Pau Gasol, Vivaldi, Cleopatra, Marie Curie, La Sireneta, Bat Yal, Lady Di, Pedri, Verstappen, Beyoncé, Yoko Ono, Rosalia, Rafa Nadal, Putin, Josep Pla, Mirotic, Isabel la Catòlica, Teresa de Calcuta, Elon Musk, Floquet de Neu i més enllà de la Virgen del Rocío, un altre ser superior, Florentino Pérez. Aquests són només el 50% dels 61 personatges que cada setmana ha parodiat Judit Martín a l'Està passant. Ahir li va tocar el Dalai Lama. La política, amb intencions civilines, ha tret de context l'esqueig del programa i l'ha tergiversat per convertir-lo en una ofensa i atac de TV3 als andalusos. Amb raó ahir, Toni Soler exigia que les disculpes les mereixien ells. Potser sí que eren un grapat de tòpics, però el problema no era l'esqueig, sinó qui el feia i per quina televisió es veia. No hauria molestat ni portaríem una setmana parlant-ne si la mateixa paròdia l'haguessin fet los morancos.
8 i 18 minuts, avui però en temps de tertúlia també parlem de l'acord de claredat, que avui és portada bona part de la premsa, tot i que no ha tingut la rebuda que segurament esperaven a Palau. El cas és que Pere Aragonès va comparèixer ahir després de la reunió de govern per explicar que reactiva l'acord de claredat per... Què és l'acord de claredat? Perquè de vegades donem les coses perquè ens pensem que tothom ho entén i a tothom li interessa. En el fons és un pacte amb el govern d'Espanya amb les regles del joc d'un hipotètic referèndum d'independència. Abans de portar-ho a Madrid, el president el que vol fer és implicar acadèmics, entitats, a partits polítics i a ciutadans en diferents debats per definir les condicions de com ha de ser la votació. Pere Aragonès espera que tots els partits, menys Vox, hi participin, encara que sigui per presentar una proposta alternativa a la seva.
Els votants de Junts, d'Esquerra Republicana, de la CUP, del PSC i dels Comuns majoritàriament creuen que un referèndum que decideixi el futur polític del país és una bona solució. Això ho pensa la ciutadania, els votants. Crec que la nostra responsabilitat ara és trobar la fórmula perquè aquest consens que existeix entre la ciutadania es traslladi a l'àmbit dels partits en forma de decisions concretes. I per això faig la proposta d'acord de claredat.
Aquest mateix mes es posarà en marxa un comitè d'experts que farà un primer document a partir d'unes preguntes que li ha formulat el govern, informa Marc Martínez Amat.
El Consell Acadèmic el formen experts en ciència política i en dret, liderats pel politòleg Marc Sant Jaume. El govern vol que doni el tret de sortida amb un informe inicial i que supervisi tot el procés per elaborar la proposta. I a partir d'aquest document, passades les municipals, s'engegarà el debat en paral·lel en tres espais. En una taula de partits, que convocarà Pere Aragonès, en un diàleg amb el conjunt de les entitats del país, a qui el govern demanarà l'opinió, i un tercer espai a través de 8 grups de debat amb un centenar de ciutadans triats aleatòriament, una cada vegueria. Amb tots els debats, la proposta final no es preveu presentar al govern espanyol fins l'any que ve. Per tant, passades les eleccions espanyoles, el president assegura que ho portarà i hi hagi qui hi hagi a la Moncloa.
No només una proposta meva com a president, sinó una proposta de país. I crec que toca construir-la. I l'hem de construir entre tots. I la posarem davant del govern de l'Estat, sigui quin sigui. Les nostres propostes per resoldre aquest conflicte polític, per defensar el dret de Catalunya a decidir el seu futur votant, no s'aturaran en funció de qui hi hagi a la taula de la Moncloa.
Aragonès espera que d'aquest procés en surti una nova proposta que permeti superar l'enquistament en què creu que es troba ara el conflicte entre Catalunya i Espanya, i no s'imagina que cap partit independentista pugui estar en contra d'un referèndum d'independència. Diu que, en tot cas, cal buscar el consens sobre les condicions.
La proposta per posar en marxa aquest acord genera recels a l'oposició, tant Junts per Catalunya com la CUP creuen que no té cap recorregut i que no s'aconseguirà res negociant amb el govern d'Espanya. El PSC tampoc compra la proposta d'Aragonès i li demana que es dediqui a treballar en altres temes més urgents del país. Informa Adrià Santasusagna.
L'oposició ha deixat clar que no vol aquesta proposta, que no genera consens i que molt haurien de canviar les coses perquè hi donessin suport. Per començar, els altres dos partits independentistes, Josep Rius de Junts i Laia Estrada de la CUP, creuen que intentar negociar amb l'Estat espanyol no serveix de res.
És una fugida endavant després del fracàs de la taula de diàleg i fa tuf d'electoralisme. L'acord de claredat va ser sotmès a votació al Parlament de Catalunya i va ser rebutjat.
Sabem que l'Estat no s'obrirà mai a negociar el nostre dret a l'autodeterminació i que no s'avindrà a reconèixer el nostre dret a la independència.
L'independentisme no compra l'acord de claredat, però el PSC tampoc. Alicia Romero creu que la proposta neix morta.
Sorprèn que en aquests moments de greus problemes al país, i només he posat aquest de la sequera o de la gestió forestal, el president no estigui dedicant tots els seus esforços, tots aquests temes, i en canvi ens obri justament el de la claredat.
I és que dins l'oposició el govern només té un suport, el dels comuns. L'avalen, però sospiten que és una cortina de fum per tapar la mala gestió d'Aragonès.
De la seva banda, Carles Puigdemont ha acusat Aragonès de voler imposar aquesta fórmula sense cap consens i, en canvi, no voler tirar endavant la declaració d'independència que es va aprovar per majoria al Parlament. En una piulada també etziba que Esquerra no compta amb la legitimitat suficient per desfer el camí col·lectiu i arrossegar tota la resta a una deriva que potser porta beneficis personals i de partit, però cap ni un, diu Puigdemont, per Catalunya. De la seva banda, el govern espanyol ha evitat pronunciar-se sobre aquest anunci d'Aragonès, tot i que el president de la Generalitat interpel·li directament al govern d'Espanya i a Pedro Sánchez. La Moncloa sosté que la resposta amb el posicionament polític l'ha de donar el PSC. També argumenta que els anuncis que va fer Aragonès eren en paral·lel o gairebé amb la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. El tema ocupa un lloc molt discret a les portades dels diaris, tant d'aquí com de Madrid. Bona part, a més, coincideixen a criticar-ho. Sergi Ambudio.
A La Vanguardia, Jordi Juan retreu a Pere Aragonès el moment escollit per posar el tema sobre la taula i afirma que l'acord de claredat és important, però el país té moltes altres prioritats que no poden esperar. El diari ara lamenta l'editorial que els interessos partidistes no deixin acordar res i que això dona l'excusa perfecta al PSOE per continuar-se negant a abordar el debat. En aquest sentit, el periòdico alerta també a l'editorial que la iniciativa d'Esquerra neix sense consens i que ha d'evitar caure en els tics que ens van portar, diu, a un carreró sense sortida. I José Antic, al Nacional.cat, opina: suposo que és més fàcil canviar la fracassada taula de diàleg per l'acord de claredat que anunciar un nou paquet d'inversions importants per pal·liar la sequera. A Madrid, els diaris coincideixen a qüestionar la viabilitat de la proposta. El País recorda a Aragonès que desperta el rebuig d'una part de l'independentisme i la reiterada oposició del govern espanyol a la idea d'un referèndum. L'ABC l'acusa de proposar més del mateix i tot, a més, igual d'il·legal. I La Razón creu que fa electoralisme convertint el referèndum pactat en una carta per exhibir en campanya.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la periodista de l'Ara i col·laboradora del Món RAC1, Núria Orriols.
L'acord de claredat proposat pel president Pere Aragonès podria ser una fórmula per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat, però tothom sap que Madrid s'hi oposarà. De fet, en la millor conjuntura possible fins ara, Pedro Sánchez només ha vingut a reduir els efectes de la repressió. En cap cas ha negociat sobre l'autogovern ni el repartiment real del poder. Però el problema d'Aragonès, almenys d'entrada, no és la Moncloa, sinó que paradoxalment la dificultat la té a Catalunya. Li falla el pilar bàsic perquè aquesta iniciativa tingui recorregut, que és la voluntat dels altres partits de jugar-hi. Cap formació, excepte Esquerra, avala la idea. Junts i la CUP ja se n'han desmarcat, els comuns recorden que ells ja fa 5 anys que ho van proposar i el PSC, a diferència del 2014 amb el dret a decidir, no té cap interès ara en posar-se en aquesta discussió. I, òbviament, Vox, el PP i Ciutadans també s'hi oposen. L'acord de claredat dona camp per córrer Aragonès per intentar marcar l'agenda política, però també es pot convertir en un bumerang si d'aquí al juny, quan hi ha prevista la cimera amb l'oposició, no aconsegueix més adeptes. S'arrisca de nou a una reunió frustrada com la de l'aigua i evidenciar la manca de suport de l'executiu.
Mentrestant, continuen sortint a la llum detalls de les investigacions de la Guàrdia Civil sobre Tsunami Democràtic. Si dilluns el Confidencial apuntava Marta Rovira com la persona que estava al capdavant de la plataforma, avui el diari El Mundo posa més noms a la llista d'implicats en aquest tsunami. Un d'ells era el Ruben Wagensberg, actual diputat d'Esquerra al Parlament. Actuava amb el sobrenom de Conan i sembla que s'hauria cuidat, diu aquest diari, de l'organització de l'intent de sabotatge de l'aeroport de Madrid. Els altres són la professora Marta Molina, l'empresari Josep Campmajor i els periodistes Jesús Rodríguez i Jaume Cavani. El mitjà també assegura que els dirigents del Tsunami informaven a Carles Puigdemont abans de cada acció i diuen que la mà dreta del president Puigdemont, Josep Maria Lai, va donar 6.000 euros a la plataforma per ajudar a pagar l'equip internacional d'informàtics i els advocats. A la informació del Mundo també podem llegir diverses converses entre Marta Rovira, sota el nom de Matagalls, i l'empresari Xavier Vendrell, pel xap encriptat Wire. En aquest missatge, Rovira explica que s'està reclutant gent per poder tirar endavant les accions del Tsunami. Encara en tribunals, qui va ser vicepresident del Parlament, Josep Costa, ha denunciat el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos. Segons publica el Món.cat, Josep Costa l'acusa amb ell i un altre magistrat, Carlos Ramos, d'haver comès diverses faltes de responsabilitat disciplinària. Són precisament els dos jutges a qui van haver d'apartar del judici a la mesa del Parlament per falta d'imparcialitat. Per cert, que la llista de Dolors Sabater per guanyar en Badalona incorporarà l'activista Marcel Vivet, actualment inhabilitat, tot i que la sentència encara no és ferma. El Marcel Vivet el van condemnar per haver agredit un agent dels Mossos en una manifestació contra l'associació policial Jusapol el 2018. Malgrat la seva situació judicial, anirà a les municipals com a número 3. Atenció a aquesta notícia, que no és gens menor. La intel·ligència artificial podria posar en perill la feina dels actors de doblatge perquè pot utilitzar el timbre de veu de l'actor original i adaptar-lo a un altre idioma sense que es noti. El Sindicat d'Actors de Veu i Voice Talents de Madrid ha publicat un comunicat fent saltar totes les alarmes després que fa unes setmanes un estudi de doblatge de Madrid va fer una convocatòria d'actors exclusivament per gravar emocions, que és l'únic matís que les màquines, de moment, no poden reproduir. El sector del doblatge demana ajuda a la Unió Europea per evitar que la intel·ligència artificial substitueixi els actors. Concretament, reclamen que la veu que faci la intel·ligència estigui identificada per no enganyar els espectadors i que es cobri pels drets d'autor cada cop que s'emeti la veu d'un actor de doblatge professional. Donald Trump creu que Joe Biden no està capacitat per presentar-se a la reelecció. L'expresident dels Estats Units ho ha dit en la primera entrevista després de l'acusació de la justícia contra ell. Ha estat en un mitjà afí, concretament a la cadena Fox. Donald Trump assegura que l'actual president nord-americà no està bé i que, per tant, no pot ni el veu capaç de repetir mandat.
I watch him just like you do.
El veig igual que tu i és gairebé inapropiat que ho digui. No em sembla possible. I no és una qüestió d'edat. Conec gent que ha fet la seva fortuna entre els 80 i els 90, però li passa alguna cosa. He vist la seva resposta avui a la tele sobre si es tornaria a presentar o no i ha estat molt llarga parlant d'això i d'allò. Mira, no crec que pugui.
Look, I don't think he can.
També li hem preguntat si es retiraria de la cursa electoral si finalment el condemnen pel cas pel qual estan investigant, i ha dit que no ho faria mai, perquè això de retirar-se no va amb ell. A més, ha insistit que està sent víctima d'una persecució política. Sobre la guerra d'Ucraïna, Donald Trump, en aquesta entrevista a la Fox, ha repetit que no hauria passat sota la seva presidència, perquè ell parlava molt sovint amb Vladimir Putin. Creu que després de retirar-se de l'Afganistan, des de Rússia van veure que els Estats Units hi manaven uns idiotes i uns estúpids i ara estem al límit d'una tercera guerra mundial, ha dit. Pràcticament 8:45 del matí, Itàlia ha decretat l'estat d'emergència migratòria durant mig any. Això vol dir que el govern pot prendre decisions per decret de manera unilateral sense passar pel Parlament, com ja es va fer durant la pandèmia del coronavirus. L'executiu de l'ultradretana, Giorgia Meloni, ha pres la decisió pel desembarcament a les seves costes de més de 3.000 demandants d'asil en només 3 dies. Decretar l'estat d'emergència per respondre a una crisi migratòria no té precedents a Itàlia. D'entrada, el que permetrà és desbloquejar una partida inicial de 5 milions d'euros que el govern italià vol destinar a agilitzar la identificació i expulsió dels migrants que no tinguin dret a asil. També es volen oferir opcions d'acollida als que hi tinguin dret de manera més ràpida. Tot i així, encara no se'n coneix la lletra petita. El decret d'estat d'emergència també és un toc d'atenció a Brussel·les. Aquí Itàlia demana ajuda per abordar la qüestió de la migració a través del Mediterrani. Des de principis d'any, la Guàrdia Costera italiana ha interceptat més de 31.000 persones, 4 vegades més que en el mateix període de l'any passat. La ruta del Mediterrani central, que va des de Tunísia i Líbia cap al sud d'Itàlia, és una de les que actualment estan utilitzant més les màfies de tràfic de persones. Dos quarts de nou, Hisenda ha descobert que el portaveu parlamentari de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, i la seva dona, Rocío Monasterio, candidata del partit de l'ultradreta a la Comunitat de Madrid, van defraudar prop de 170.000 euros amb una factura falsa. O avança el diario.es, Espinosa de los Monteros va contractar suposadament el despatx d'arquitectes de Rocío Monasterio perquè fes un informe d'un edifici de luxe de Madrid, però ara l'agència tributària ha comprovat que tot plegat va ser una simulació i que mai no va haver cap feina pel mig. Hisenda diu que el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Madrid, un organisme que penja del Ministeri d'Hisenda, confirma que tot plegat va ser una factura falsa. Les proves serien el resultat d'algunes inspeccions fetes a les societats d'Iván Espinosa de los Monteros i a la firma d'arquitectes de Rocío Monasterio. El diari digital diu que l'operació immobiliària que s'investiga va ser entre el 15 i el 16, quan Espinosa de los Monteros era secretari general de Vox. Un dels casos de presumpta corrupció que més polseguera ha aixecat els últims anys ha estat el que esquitxa la família Pujol. 9 anys després que esclatés amb la confessió de l'expresident, la causa contra ell i els seus 7 fills encara no té ni data de judici a l'Audiència Nacional. Avui El País explica un dels motius que explica aquest retard i realment és molt surrealista. Fa 2 anys que els funcionaris de l'Audiència estan enfeinats tatxant les dades confidencials del sumari després que els advocats de la defensa demanessin que retirés de la causa tota la documentació sensible que pugui vulnerar el dret a la intimitat de la família. El jutge instructor de l'Audiència Nacional va enviar l'expresident i els seus fills a judici per delicte com blanqueig de capitals o associació il·lícita. Això en fa més ja de 2 anys. 2 anys, i de moment no tenim ni data. Una altra de les causes que porta l'Audiència Nacional, com dèiem, és la que investiga el tsunami democràtic. A les últimes hores hem anat coneixent detalls dels informes que la Guàrdia Civil ha portat al procediment i un dels noms que hi apareix, segons el periódico, és el de David Madí. Avui a la tertúlia parlarem amb ell d'aquesta causa, però també del cas Volhov, el que investiga la suposada connexió russa de l'independentisme català. A David Madí, recordem, el van arribar a detenir per aquest cas, però la setmana passada el jutge va arxivar tots els càrrecs que hi havia contra ell. La principal associació de la Guàrdia Civil creu que el govern espanyol està aniquilant la presència del cos a Catalunya per fer contents els independentistes. D'una banda, diuen, perquè desmantella unitats i permet que els Mossos d'Esquadra els prenguin competències, i de l'altra, per passivitat davant del que considera un assetjament social intolerable. Així ho defineix el secretari general d'aquesta associació de la Guàrdia Civil, Ernesto Vilariño.
Desde el inicio del procés, los guardias civiles destinados en esta comunidad malviven debido al rechazo y al odio que la parte más radical de la sociedad catalana, los independentistas, en un ambiente de insultos y escarchas continuos que hacen insoportable la vida de los agentes en Cataluña.
Segons l'entitat, això fa que molts agents marxin de Catalunya i molts pocs vulguin tornar, especialment a Girona i a Lleida. Reconeixen que no hi ha denúncies de suposats assetjament i maltractament a fills de la Guàrdia Civil, però que existeixen. I ho expliquen per la por que tenen els guàrdies civils i les seves famílies. L'associació que calcula que falten 1 miler d'agents a Catalunya. Per tot, demanen la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. nova patacada per Ciutadans. Ara a Madrid, 6 dels 11 regidors que tenien han abandonat el partit poques setmanes abans de les eleccions municipals. Només repetiran 4 regidors dels que hi ha actualment. Això va passar justament el dia que la candidata del partit, Begoña Villacís, presentava la seva llista per les eleccions. 3 regidors més van trencar relació amb Ciutadans. La candidatura i treien ferro i feien broma fent referència, atenció, a Shakira i Piqué.
La verdad es que no voy a gastar ni un minuto en pensar en ellos, no lo hago habitualmente y yo creo que pensar en eso te quita energía y yo sinceramente no soy así, ellos no son Piqué, no tengo que dedicarle ninguna canción, ¿qué quieren que les diga?
La fuga de regidors de Ciutadans de l'Ajuntament de Madrid va començar la setmana passada quan 2 consellers van fitxar pel PP. Després va ser la regidora d'Esports que es va desmarcar del partit i va demanar el vot per l'actual alcalde de Madrid. La portaveu nacional de Ciutadans assegura que la fuga de regidors és transfugisme i, per tant, una corrupció política que s'hauria de penalitzar. De fet, hi ha més de 200 càrrecs de Ciutadans de tot Espanya que s'han passat al PP. Ho revela avui El Mundo, que també explica que la direcció del PP està intentant portar-ho discretament. El diari també explica que la xifra de 200 es queda curta perquè no té en compte els que han trucat a la porta al PP però no se'ls ha obert, com el cas de Begoña Villacís. Els esports amb Repsol, Javier Tebas celebra que Joan Laporta hagi decidit donar explicacions sobre el cas Enríquez Negreira dilluns que ve a les 11 del matí. Serà la primera vegada que el president del Barça s'expliqui en una compareixença dedicada únicament a aquesta qüestió i que, evidentment, a les 11 del matí aquí al Món a RAC1 ho seguirem en directe. Es tracta d'un anunci que encara no s'ha fet oficial, però que agrada molt a Tebas, qui ja fa setmanes que demana a Laporta que faci un pas endavant i s'expliqui. Doncs bé, ahir el president de la Lliga va assegurar que la decisió és l'encertada, però que ha trigat més al compte.
Hombre, pues ya va siendo hora, ¿no? Es importante que venga a la asamblea del día 19 y hable también al resto de los clubes, ¿no? Porque el caso Negreira es el mayor daño reputacional que se le está haciendo no solo al FC Barcelona, sino al fútbol español, que yo conozco la historia, ¿no?
Però això, precisament això, el dia en què El Mundo publica detalls sobre els comptes del Barça durant la primera etapa de Laporta com a president, entre el 3 i el 10, el diari revela que en aquella època el Barça col·locava els pagaments a Enríquez Negreira en l'apartat de despeses de relacions públiques, és a dir, que els barrejava entre invitacions d'entrada per jugadors, adquisició de regals per compromisos, a àpats que Laporta feia amb altres directives o també llotges VIP per la final de la Champions del 2006 a París. Sigui com sigui, dilluns al Món a RAC1 sentirem les explicacions de Joan Laporta a partir de les 11 després de la tertúlia esportiva. Més coses. El Manchester City ha posat un peu a les semifinals de la Champions després de golejar 3-0 al Bayern de Múnich en el partit d'anada dels quarts de final. Els de Pep Guardiola ho han aconseguit amb una nova exhibició a Europa, justament en el que és l'eliminatòria estrella dels quarts de final. De fet, encara podria haver marxat de l'Etihad amb un resultat més escandalós si no fos pel porter dels bavaresos, el suís Sommer, que va acabar amb 6 aturades de mèrit. Rodri va avançar el City a la mitja hora del partit amb un golaç, però un golaç des de fora l'àrea. A la segona part, quan millor estava jugant el Bayern de Múnich, amb 2 xuts perillosos de Sané, els anglesos van sentenciar amb gols de Bernardo Silva després d'una pífia molt grollera d'Upamecano i d'Erling Haaland, el màxim golejador d'aquesta Champions, que ja porta 11 gols. Enviat especial de RAC1 a Manchester, Miquel Agut.
El Manchester City no només va posar un peu i mig a les semifinals de la Lliga de Campions, sinó que també va presentar la candidatura, per si algú en tenia dubtes, a aixecar la primera orelluda de la història. És cert que hi va haver trams molt igualats i que el City va penalitzar les errades del Bayern, però aquest equip de Guardiola és tan talentós com combatiu. Cap dels resultats d'aquesta temporada deixaria fora els anglesos i el Bayern no ha remuntat mai 3 gols a Europa. Tot i això, Pep Guardiola no se'n refia.
No diré que no és un bon resultat, esclar. Clar que ho és, però jo sé perfectament com és l'Allianz Arena, com és Munic. Aquests jugadors, no cal ni dir-ho. És un bon resultat, però encara falten 90 minuts.
Del mateix parer és Bernardo Silva. Són declaracions a RAC1.
Por ejemplo, el partido de Madrid, toda la gente pensaba que estaba terminado y en los últimos 5 minutos todo cambia. Así que en esta competición hay que estar listo, hay que estar preparado para todos los tipos de ocasiones y nosotros vamos a estar para el segundo partido en Munic, que es un partido que seguro que va a ser muy duro.
Tant anglesos com alemanys se l'estan jugant a la Lliga. Dissabte s'enfronten el Leicester i el Hoffenheim respectivament. Dimecres de la setmana que ve es tornaran a veure les cares a l'Allianz Arena.
Recordem que qui guanya aquesta eliminatòria s'enfrontarà al vencedor del Real Madrid-Chelsea, que avui juguen el partit d'anada a partir de les 9, en directe també a RAC1, a la mateixa hora Milan-Nàpols. I més enllà d'això, ahir també Benfica 0, Inter de Milà 2. Mentrestant, Robert Lewandowski s'afegeix a les veus dins del vestidor que volen el retorn de Leo Messi. El polonès ho va reconèixer i sense embuts a la presentació de la ja 18a edició del llibre Relats Solidaris de l'Esport, que aquest any apadrina ell mateix. En un altre sentit, Lewandowski també va reconèixer que des del Mundial que no està fi del tot. A l'Espanyol ahir a RAC1 vam explicar que Brian Olivan serà baixa per jugar aquest dissabte contra el Betis, perquè encara no ha fet net del cop que va rebre al camp del Valladolid, i el Girona, el Tati Castellanos, ha tancat les seves xarxes després de fallar una ocasió clara contra el Barça abans d'ahir al Camp Nou. És el tercer davanter que restringirà les seves xarxes en menys de 15 dies. Hi ha altres jugadors que ho han fet per altres motius, el cas de Nico Williams, de l'Atlético de Bilbao i Dusan Blahović, de la Juventus. En bàsquet, els Lakers de LeBron James s'han classificat aquesta matinada pels play-offs de la NBA després de guanyar de 6 als Timberwolves. I avui dos equips catalans es juguen el seu futur a Europa. A les 8, el Joventut disputa els vuitens de final de l'Eurocup a partit únic contra el London Lions a l'Olímpic de Badalona, i a 8:45 el Baxi Manresa rep el Tenerife el segon partit dels quarts de final de la Champions. Els baixencs només els val la victòria. En handbol, el Freking Granollers va perdre d'un gol contra el Flensburg a l'anada dels quarts de final de la Lliga Europea, i en motor Marc Márquez es perdrà el Gran Premi de les Amèriques de MotoGP aquest diumenge perquè encara no s'ha recuperat de la fractura al dit de la mà que es va fer a Portugal.
L'energia que li cal al teu cotxe per dur-te a veure la teva mare i la que necessites per escalfar els seus tàpers a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta la llum i el gas amb Repsol i estalvia fins a 15 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wallet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
Minuts i les 9, l'Agència Catalana de l'Aigua podria aturar el transvasament d'aigua del pantà de Sau cap al de Susqueda. Aquesta setmana els tècnics de l'ACA estan analitzant la qualitat de l'aigua de l'embassament de Sau. Si encara és bona, continuaran amb l'operació i si no, la paralitzaran. El mateix passarà amb la retirada dels peixos, que està aturada des de la setmana passada. Segons el govern, fins ara el transvasament ha permès enviar al pantà de Susqueda el volum d'aigua per poder abastir 1 milió de persones durant uns 3 mesos. El pantà de Sau està a poc de més del 6% de la seva capacitat, a només 10 hectòmetres cúbics d'aigua. Fa un any hi havia 10 vegades més. És tan poca aigua que els tècnics de l'ACA han d'estudiar si encara val la pena transversar-la a l'embassament de Susqueda. Des de fa uns dies ja n'hi estan enviant menys i ara s'estudiarà què cal fer. L'ACA també estudia què passa amb la retirada dels peixos del pantà de Sau. A mitjans de març es van començar a pescar per evitar que morissin i contaminessin l'aigua. Per Setmana Santa això es va aturar perquè no hi hagués problemes amb els visitants que s'hi esperaven. I per intentar pal·liar els efectes de la sequera, el govern farà una aposta per l'aigua regenerada i preveu doblar el nombre de plantes que reutilitzen l'aigua, una mesura que beneficiaria principalment els habitants de Barcelona. És el que publica avui El Periódico, que especifica que la Generalitat concentrarà la inversió a les plantes del Prat i de Sant Feliu. Part d'aquesta aigua regenerada anirà a petar els aqüífers i els rius, és a dir, que de forma indirecta podria acabar sortint de l'aixeta de casa nostra. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Aquests pròxims dies, avui, per començar, tindrem ruixats que tampoc ajudaran gaire, no?
No, seran ruixats aïllats de tarda, sobretot en punts del Pirineu, que avui també podrien arribar de manera més dispersa cap a Osona, la Garrotxa, el Vallès, la Selva o al nord de l'Alt Empordà, però que no ajudaran a pal·liar aquesta sequera. Aquests ruixats també es repetiran demà a la tarda en punts del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, voltant del Montseny, i divendres i el cap de setmana també el Pirineu, sobretot cap a la cara nord. I a la resta, doncs, temps més tranquil, sol, bandes de núvols prims i algunes boires ara de bon matí i alguns núvols baixos en trams de la costa. Avui hem de destacar també el vent de ponent més reforçat al migdia i a la tarda a les comarques interiors, comarques de Tarragona, costa i prelitoral de Barcelona, i la tramuntana també a l'Empordà. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per cops de vent als dos extrems del país que poden superar els 100 km per hora. I avui puja la temperatura sobretot a la costa i al prelitoral de Tarragona i Barcelona, màximes de 22 a 27 graus, però a partir de demà cauen els termòmetres i farà més fresca els propers dies. Demà baixen entre 6 i 8 graus aquestes temperatures.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
17 minuts i les 9 del matí. Per cert, que Twitter ja no existeix com a empresa. Així ho ha revelat una investigació judicial contra la companyia. Segons un document filtrat, Twitter ja no és una companyia independent. Ara ha quedat integrada dins d'una altra empresa que ha creat Elon Musk i que es diu X Corp. Abans de comprar la xarxa social, Elon Musk ja va deixar caure que tot plegat serviria per accelerar un altre nou projecte tecnològic. Els Mossos tenen cada vegada més problemes per trobar agents que vulguin dedicar-se a la investigació. En l'últim concurs intern, 8 de cada 10 places per ser investigador d'àrea bàsica van quedar vacants. Tampoc es van omplir 4 de cada 10 places per investigació avançada. Tot i que històricament han estat de les especialitats amb més prestigi, les condicions de treball tiren enrere molts policies. Benet Iñigo.
De les 237 places d'investigació bàsica, 193 es van quedar buides en l'últim concurs oposició per obtenir una plaça fixa en aquestes unitats. Va ser ara fa 2 anys. D'investigació avançada s'oferien 137 places i en van quedar per cobrir 45. Una realitat preocupant que, segons el secretari general del sindicat SAPFEPOL, Pere García, no és per manca de vocació, sinó de condicions de treball.
Són les unitats que tenen els pitjors horaris, tenen un horari de disponibilitat absoluta per al servei, són les unitats, els efectius de les quals acumulen un major nombre d'hores acumulades. Tenim persones que han treballat més d'un any del que per jornada li pertocaria treballar.
Les dificultats també arriben a nivells de comandament. Àrees que haurien d'estar encapçalades per sotsinspectors, com les comissaries de Terrassa o Badalona, han tingut sergents al capdavant perquè no hi havia candidats. I la crisi afecta especialment zones com la ciutat de Barcelona, on els investigadors tenen més feina i n'acaben demanant el trasllat.
Avui llegim a La Vanguardia el cas de l'Àlex, un noi de Saragossa qui van usurpar la identitat fa 3 anys i que des de llavors està vivint un calvari. Un delinqüent utilitza les seves dades per cometre petites estafes a la xarxa. Per exemple, anunciava la venda de mascotes utilitzant les seves dades i una vegada rebia l'ingrés dels compradors, s'esfumava. En 3 anys ha rebut una quinzena de denúncies de tota Espanya i s'ha gastat milers d'euros en defensar-se als jutjats. Cada cop que el detenen o el citen a declarar, ha de donar la seva versió i demostrar que no és ell l'estafador. L'últim d'aquests episodis, que explica La Vanguardia, va passar a finals de gener. La policia es va presentar a un hotel on passava la nit amb una amiga perquè a l'hora de registrar-se amb el seu DNI va saltar una alerta per un ordre de crida i cerca. Ell va denunciar el suplantador i des de llavors s'ha frenat una mica la llau de citacions, però li continuen arribant. Aquest cas recorda molt el que va explicar aquest cap de setmana al Via Lliure de RAC1. Van parlar amb la Mariona, qui van robar el DNI i les targetes mentre estava de festa, i a partir d'aquí van suplantar-li la identitat diversos cops. Ho va anar combatent com va poder, però el cas va arribar a un nivell absolutament surrealista. Sense saber-ho, la Mariona havia estat parella, de fet, d'una persona que ella ni coneixia durant 4 anys. I no ha acabat aquí. Fa poc es va topar amb un nou cas de suplantació.
L'última va ser fa una setmana, març, que vaig anar al banc per solucionar un tema amb la targeta que tenia i la noia del banc em va dir que jo constava com a morosa. Llavors, aquí li vaig demanar informació, no me la va donar. Bueno, al final vaig acabar descobrint que consto com a morosa a una empresa de telefonia per uns serveis que es van contractar el 2020 a una adreça de Barcelona.
Doncs bé, precisament sobre l'autèntic malson en què es pot convertir la vida d'algú després que li robin el DNI, molta atenció al cas que explicarem d'aquí uns moments al contenidor del món a RAC. Ui, d'aquí uns moments parlarem del rei emèrit, parlarem del nanosatèl·lit, de teatre, de cinema, de música i camí de la tertúlia aquí al món a RAC.
Com t'imagines el futur del treball? Del 24 al 26 d'abril participa el primer Congrés Català del Treball al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Més de 50 ponents nacionals i internacionals debatran sobre les transformacions del món laboral i el seu futur. Inscripcions gratuïtes. Més informació a congrescatalatreball.org. Generalitat de Catalunya.
Vols estalviar a full? Aprofita el 3x2 a Carrefour. Fins al 25 d'abril a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Coners, 3x2 en més de 2.000 productes. Com en el de Nacol, 100 grams, pack de 6. Si en compres 2, el tercer et surt gratis. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Compte, si ets propietari i no has llogat el teu pis amb Housefy, potser val més que no escoltis aquest anunci. I és que si l'haguessis llogat amb Housefy, tindries la tranquil·litat i la garantia de cobrar cada mes i, a més, puntual. Ben lloc a casa teva amb Housefy. Sí, Housefy. Informa-te'n a housefy.com.
European Le Mans Series al circuit de Barcelona-Catalunya el 22 i 23 d'abril. Curses de resistència de prototips i GTs. Accés al paddock, a la grella i al pit lane a partir de 10 euros. Entrades a circuitcat.com.
Ven y vive la experiencia. Del 15 al 23 de abril llega Antique Pasión Almoneda.
Decoración, antigüedades, joyería, arte y un universo vintage. Ven a comprar piezas únicas que cuentan historias.
Entra en ifema.es y compra tu entrada. Martes 18, entrada gratuita.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
El teu dia a dia demana-li més. Nou classe A de Mercedes-Benz. Més intel·ligent, amb el sistema MBUX 2.0. Més eficient en la versió híbrida endollable amb fins a 80 km d'autonomia elèctrica. I més esportiu. Nou classe A. Més classe per al teu dia a dia.
Vine a veure'ls als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona i MB Motors.
Això que sents és música creada amb copes de vi i cava. O el que passa quan fusiones música i Penedès. Del 28 al 30 d'abril, vine a Ressons Penedès. 33 concerts a cellers i espais singulars. Amb Amaya, Ivan Ferreiro, Els Pets, Els Catarres, Joan Dausà i molts més. Compra les entrades de cada concert a ressonspenedès.com.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Saps què és el que m'agrada més de la primavera? Doncs que hi ha més llum, més ocellets, més flors, més rialles, més rotllet, més avui sortim, més però més de tot.
La primavera, la il·lusió altera. Arriba el cuponàs Flower Power de l'11. Podràs guanyar 6 milions d'euros. I a més, si entres a cuponespecial.es, podràs gaudir de centenars de plans increïbles i pícnics gourmet. Cuponàs Flower Power de l'11. T'altera la il·lusió.
Bases dipositades davant de notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
9 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món RQ. Amics molt propers a Joan Carles I intenten evitar que torni a Espanya per no perjudicar encara més la imatge de la Casa Reial i del rei Felip VI. Segons llegim avui el Mundo, gent propera a l'emèrit l'està avisant que un hipotètic retorn abans de les eleccions municipals pot comportar certs riscos en clau electoral. Tot i això, Joan Carles ja hauria pres la decisió de tornar, com l'any passat, a Sanxenxo. El diari apunta que el monarca ja està fent les maletes i que assumeix tots els riscos que pugui comportar el seu retorn. El rei emèrit viatjaria a Galícia des de Londres, on esmorzarà amb el rei Carles III abans d'aterrar a territori espanyol. Malgrat que amics molt propers a Joan Carles li han aconsellat que tornar és una mala idea, també entenen que el monarca ho vulgui fer tant sí com no. El Fons Monetari Internacional millora les previsions de creixement de l'economia espanyola. Concretament, l'entitat preveu que aquest any creixi un 1,5%. És més el doble que la mitjana dels països de la zona euro. Pedro Sánchez, d'Andreu Pit.
Indicador tras indicador, revisión tras revisión, y pese a la compleja coyuntura y el extraordinario ruido que siempre que gobierna la izquierda generan los medios de comunicación conservadores, hoy los datos creo que afortunadamente sonríen a España y dejan sin argumentos a esos agoreros.
Ara bé, pel que fa a l'economia global, el Fons Monetari Internacional alerta que el món es troba en un moment de gran incertesa amb riscos derivats de la inestabilitat bancària, la inflació i algunes tensions geopolítiques com la guerra a Ucraïna. I encara en clau econòmica, Cerdanyola del Vallès tindrà el centre de dades més gran de Catalunya. Qui s'encarregarà de construir-lo serà Panattoni, un promotor immobiliari nord-americà que invertirà 300 milions d'euros. La intenció és que es comencin a construir els primers 40.000 metres quadrats a finals d'aquest any, però a la llarga s'espera que el centre acabi ocupant uns 70.000 metres quadrats. Estarà al parc de l'Alba de Cerdanyola i, com dèiem, es convertirà en el centre de processament, emmagatzematge i distribució de dades més potent del país. Això perquè la policia alerta d'un frau, tots plegats, atenció, amb SMS, coincidint amb l'inici de la campanya de la declaració de la renda. Els ciberdelinqüents envien un missatge fent-se passar per Hisenda. Demanen a les víctimes clicar un enllaç per cobrar un reemborsament d'impostos de 244,79 euros. Els agents avisen que s'han enviat milers de missatges d'aquest tipus, per això demanen que tothom qui en rebi o entri a l'enllaç denunciï els fets. El mètode utilitzat en aquesta estafa és l'smishing, és a dir, que els ciberdelinqüents es fan passar per institucions públiques o bancs per obtenir dades personals o bancàries de la víctima. Per cert, que de cara a aquesta campanya de la renda, Hisenda està posant el focus amb les criptomonedes. La Vanguardia explica que l'agència tributària ha enviat gairebé 330.000 avisos a aquelles persones que tenen monedes virtuals per recordar-los que la seva obligació és declarar-les. Són un 40% més de missatges per aquest assumpte que l'anterior. No són els únics avisos que envia Hisenda. Han alertat més de 800.000 persones que tenen rendes en altres països i 660.000 que són propietaris d'immobles de lloguer. Protecció Civil posarà aquest matí a prova a Tarragona el sistema d'alertes massives als telèfons mòbils per alertar la població d'emergències. Cap a les 11 del matí, atenció, veïns de les comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i Penedès, rebreu un missatge i el telèfon us emetrà aquesta alarma. L'alerta simularà el confinament de la població. Esteve Giral.
Sí, el simulacre té un doble objectiu. D'una banda, vol posar a prova tècnicament el sistema de l'enviament massiu de missatges als telèfons mòbils. I de l'altra, Protecció Civil vol conscienciar la població de la importància de confinar-se en cas de gran emergència, sigui un accident amb fuita química, un gran incendi forestal o inundacions. Joan Ignasi Alenes, el conseller d'Interior.
Allà on posem en risc és si fugim, si ens evacuem, si marxem, si sortim de casa, si sortim de la feina, si sortim del centre comercial en el que estem, si sortim de la botiga. És aquest el risc. Cal confinar-se.
El mòbil no deixarà de sonar fins que no es llegeixi el missatge i es desactivi prement la tecla d'acceptar. A finals de mes es farà a les comarques de Girona i a la Catalunya Central i a finals de maig a l'àrea de Barcelona.
A Logroño han detingut 5 adolescents acusats d'haver participat en una violació grupal a dues menors. Hauria passat diumenge, la policia continua investigant el cas perquè creu que hi haurien participat fins una desena de nois d'entre 13 i 16 anys. Segons els primers indicis de la investigació, els menors haurien quedat amb les nenes en un local i allà les haurien agredit. Quan la policia va arribar, al local encara hi havia alguns dels presumptes agressors. Els menors de 14 anys van quedar sota la tutela dels pares i els més grans els van detenir. La investigació continua, però, sota secret de sumari. 13 dones acusen l'actor Gerard Depardieu d'haver-les agredit sexualment. Segons la investigació, l'actor francès ho hauria fet en 11 rodatges entre els anys 2006 i 2022, l'any passat. Les dones que l'acusen són actrius, maquilladores i personal de producció que han preferit mantenir-se a l'anonimat. Tres d'elles ja han declarat al jutjat, però no han formalitzat la denúncia. Aquestes acusacions se sumen a la que Depardieu ja té per agressió després de la demanda de l'actriu Charlotte Arnaud. Ara per ara, l'actor ha negat sempre totes les acusacions. La mort ahir de Juan Ballén, el famós responsable del bar Pinocho de la Boqueria, ha destapat una gran disputa familiar. En un escrit pòstum, Ballén assegura que no reconeix el seu nebot Jordi Assín com a continuador de la seva obra i com a hereu del llegat familiar. Ballén va morir ahir als 89 anys d'edat, després d'estar pràcticament tota la vida al capdavant d'aquest petit bar, del bar del Mercat de la Boqueria de Barcelona, del Pinocho. Han estat els seus advocats els que han fet pública la seva versió del traspàs del bar, que va anunciar fa un parell de mesos per problemes de salut. Un bar que va convertir en una institució de la gastronomia tradicional catalana, que el va portar a rebre el Premi Ciutat de Barcelona de la Gastronomia l'any 2015. Els Mossos han incrementat les inspeccions a l'aeroport del Prat per localitzar taxis pirates. Els taxistes, però, ho consideren insuficient i demanen més contundència, tant a la Conselleria d'Interior com a Aena. Per fer pressió, faran diferents accions a l'aeroport de dilluns a dijous de la setmana que ve. Josep Ferrer.
En els tres primers mesos d'aquest any, els Mossos d'Esquadra han controlat 588 vehicles que oferien el servei de taxi i han posat 89 denúncies, unes dades que contrasten amb les 1.200 inspeccions fetes en els 12 mesos de l'any passat i en la que es van posar unes 400 sancions. Pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, això és una prova que el seu departament vol acabar amb aquest tipus d'intrusisme professional.
Contra això hi lluitarem, no pot ser d'una altra manera. De fet, ho hem estat fent. Aquests 3 mesos hi ha hagut 600 inspeccions amb un total de 90 denúncies. Això vol dir que hi ha una presència constant, que s'ha de mantenir en el futur i la mantindrem en el futur, naturalment.
Els taxistes no en tenen prou. Acusen el Departament d'Interior i, sobretot, AENA, de permetre la presència de taxis pirates. Per aquest motiu, de dilluns a dijous de la setmana vinent, faran diferents accions a l'aeroport de Barcelona. Una d'elles, la prevista per dimecres, serà una marxa lenta entre les terminals 1 i 2, que podria provocar problemes d'accés a l'aeroport.
Dos minuts i les 9 en punt del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Anem al món del al món cultural, anem al món del teatre, perquè la família Conway s'instal·la al TNC. Àngel Llàcer dirigeix l'exitós muntatge que fa 30 anys va popularitzar Mario Gasa a Barcelona, una història sobre el pas del temps i els somnis perduts, que avui podran veure en exclusiva 200 oients del món a RAC1. Explica la història d'una família benestant anglesa que just després d'acabar la Primera Guerra Mundial fa una festa per celebrar la vida. En aquella festa, els membres d'aquesta particular família, governada per una mare amb caràcter, fan volar coloms imaginant-se com serà el seu futur. Però el futur mai no acaba de ser com es vol. Àngel Llàcer explicava ahir aquí al món a RAC1 que feia anys que volia fer aquest històric muntatge i que l'està vivint com un homenatge a dos dels seus grans mestres teatrals.
Quan vaig començar en el món professional, la primera obra que vaig fer va ser amb la Porta Txell, que va ser Mein Kampf, i just després ja vaig començar amb el Mario Gas. Si alguna cosa sé de teatre, ho he pres de la Porta Txell i del Mario Gas. I llavors, clar, aquesta barreja d'anar de cop i volta al teatre que dirigeix la Carme Porta Txell, que és el Teatre Nacional, amb l'obra del Mario Gas, per mi és com una cosa de tornar a ser petit. I em lliga molt amb l'obra, perquè realment és com tornar jo a ser com era abans i què esperava ser quan era gran. Jo de gran sempre he volgut ser el Mario Gas.
Biel Durant, Marcia Cisteró o Mar Ulldemolins encapçalen un repartiment de 10 actors que a partir d'aquesta setmana donaran vida a la família Conway al Teatre Nacional de Catalunya. Atenció!